en els migdies de COPE Menorca, començant amb el programa El Mirall de l'Església. Com cada setmana, estem aquí amb tots vostès, en Carlos López, en Vero Moll, en Diego Dubón i Toni Fullana. El Mirall de l'Església és un programa religiós que els hi presenta l'actualitat i la vida de la nostra església menorquina. I aquests són els temes del nostre programa d'avui.
A l'entrevista tindrem a la religiosa Mariola López, que va dirigir un recés a Santa Clara sobre el tema de l'esperit sobre meu, misericòrdia que cura, envelleix i mobilitza. Ella ens resumirà aquest tema.
També els informarem de les celebracions que aquesta setmana tindran lloc amb motiu de la celebració del Corpus Christi.
Tot això els hi oferirem si queden en la nostra sintonia els propers minuts. Comencem, idò, amb l'Evangeli d'aquesta setmana.
Evangeli segons Sant Lluc. Un dia Jesús parlava del regne de Déu a la gent i curava els que en tenien necessitat. Veient que començava a fer-se tard, els 12 van anar a dir-li: acomiadau a la gent, que vagin a passar la nit als pobles del voltant i que puguin trobar-hi que viures. Aquí és un lloc despoblat. Jesús els va dir: doneu-los de menjar a vosaltres mateixos. Ells van contestar: només tenim 5 pans i 2 peixos. Hem d'anar nosaltres a comprar menjar per tota aquesta gentada? Eren unes 5.000 persones. Ell va dir als deixebles: feu-los seure en grups de 50. Ells ho van fer, tothom es va seure. Jesús va prendre els 5 pans i els 2 peixos. Va alçar els ulls al cel, els va beneir, els va partir i els donava als deixebles perquè els servissin a la gent. Tothom en va menjar tant com va voler, i encara van recollir 12 cobos de les sobres.
Ens sobra aquest diumenge la festa del Corpus Christi. Ens hem de preguntar si les nostres celebracions eucarístiques responen al que Jesús vol o si en elles busquem la nostra pròpia satisfacció. Doncs Jesús va instituir l'Eucaristia en l'últim sopar de la seva vida, quan ja se li havia posat preu. En començar a dir als seus deixebles: com desitjava menjar amb vosaltres aquest sopar pasqual abans de la meva passió. El seu desig era fer-se tot a tots. Per això va voler que la seva vida fos una donació total, i perquè aquesta donació es perpetués en el temps, va fer el gest que repetim en tota Eucaristia. Va prendre el pa, digué l'acció de gràcies, el partí i els el donà dient: això és el meu cos entregat per vosaltres. Feis això en memòria meva. I havent sopat, va fer el mateix amb la copa dient: aquest és el calze de la nova aliança segellada en la meva sang, vessada per vosaltres. Hem de recordar que quan volíem fer-vos rei, ell sempre s'escapolia, ja que no estava d'acord amb el concepte de Messies que tenien els seus contemporanis. Només es va presentar com a rei pocs dies abans de la seva Pasqua, muntat en un ase, en lloc de faraó, com els reis de Can Món muntats a cavall. Això ens ha d'ajudar a pensar que Jesús en l'Eucaristia vol la mateixa senzillesa que ell va voler manifestar en la seva vida. I com escoltam en l'Evangeli d'aquesta festa del cos i de la sang de Crist, ell vol que obeïm el seu mandat: donau-vos vosaltres mateixos de menjar. Per això no podem celebrar l'Eucaristia sense estar disposats a compartir amb els nostres germans necessitats i donar-los entre nosaltres un lloc privilegiat, com ens recorda l'apòstol Jaume en la seva carta. Suposem que esteu reunits i que entre un ric amb anells d'or i roba luxosa, i bateneu bé i videis: asseu-te aquí al lloc d'honor. I que al mateix temps arriba un pobre vestit de parracs i videis: tu queda't allà, d'en peus, o seu aquí a terra. Llavors estaríeu fent diferències entre vosaltres mateixos i jutjant amb mala intenció. Desprenguem les nostres celebracions de luxes i compartim de veritat amb els necessitats.
Escoltam del disc Pentecosta Jove de Cairoi la cançó que es titula Com tu mare.
Estos días de la fiesta de Pentecostés ha estado aquí en Menorca la hermana Mariola López Villanueva, que ella es religiosa del Sagrado Corazón de Jesús. Viene de una comunidad de Granada y ha estado estos días en la comunidad de las hermanas religiosas del convento de Santa Clara de Ciutadella. A ella hemos acudido para que nos hable primeramente del tema que ha impartido estos días, el Espíritu sobre mí, misericordia que cura, embellece y moviliza. Hermana Mariola, bienvenida a Menorca.
Muchas gracias. Buen día, Antonio.
Buen día. ¿Cuál es el punto de partida del tema que vas a impartir o has impartido aquí en Menorca, el Espíritu?
Sí, pues he tomado este texto de Lucas 4, cuando Jesús dice, toma conciencia que el Espíritu está sobre él y que el Espíritu unge su vida. Y entonces, pues también nosotros, ¿cómo disponernos a que el Espíritu siga ungiendo nuestra vida? Y tomando de la transformación que el Espíritu opera en nosotros, pues estas tres dimensiones, la curación de la vida, la belleza y cómo nos pone en camino hacia los otros, cómo nos ayuda a tejer vínculos.
Según la Biblia, ¿cómo percibimos el Espíritu? Supongo que hay muchas tendencias que podríamos ir desgranando, pero ¿cuáles serían las principales?
Pues la Biblia utiliza unas imágenes para hablarnos del Espíritu, y la primera con la que nos habla aparece ya en el primer relato del Génesis, cuando dice que la ruaj de Dios, su aliento, aleteaba sobre las aguas. Este aliento que ordena el caos, que convierte el caos en cosmos y que va a estar inserto en cada criatura. Por tanto, la primera imagen como esa vida de Dios que respira en el universo y en cada uno de nosotros. Y luego toma también imágenes como el viento, el fuego y una muy preciosa, el agua, que es también cuando Jesús nos dice que dentro del ser humano hay una fuente. Pues un poco como ese agua del Espíritu en nosotros cuando corre, cómo moviliza nuestra vida.
¿Y de qué manera se va dando cuenta el pueblo de la presencia del Espíritu en la Biblia?
Pues sí, se va dando cuenta con esa cercanía de Dios, que se manifiesta también en símbolos, como una nube que por el camino del desierto les protege del sol, como una columna de fuego que les orienta por la noche, una presencia a la que hay que atender. Vivimos nosotros ahora un tiempo de mucha distracción, de mucho ruido, mucha superficialidad, y a veces eso no nos deja gustar y sentir esa cercanía del Espíritu en nosotros.
Y Jesús percibe esta presencia del Espíritu. El Espíritu está sobre mí. ¿De qué manera nosotros podemos también palpar, discernir el Espíritu sobre nosotros?
Sí, sobre todo ahí me llama mucho la atención cuando él dice las acciones que siente que el Espíritu hace en él, y dice anunciar la buena noticia a los pobres, dar la vista a los ciegos, proclamar un tiempo de gracia. Pues es como cuando el Espíritu va tomando nuestra vida, nos vamos disponiendo cada vez más a recibirlo, pues también nuestra vida se va haciendo una vida para los demás. Podríamos decir el medidor de nuestra vida interior o de esa presencia del Espíritu en nosotros sería cómo se sienten los demás conmigo.
Me llama un poco la atención de que uses esta palabra embellece. ¿De qué manera podemos hablar de que el Espíritu embellece?
El Espíritu es el que va ordenando nuestra vida por dentro, va ordenando las relaciones, va ordenando la naturaleza, y siempre que está presente, siempre hay belleza. Serían como dos características, la sencillez y la belleza, como de esta presencia del Espíritu en nosotros. Y también nos da ojos para despertar la belleza que está escondida en cada persona.
No sería tanto la belleza estética de una obra de arte, sino la belleza humana. Aquí.
Sí, sería como esa belleza cuando decimos esta persona es bonita por dentro y por fuera.
Por fuera.
Sobre todo esa luz que cada uno tenemos por dentro.
Sería una persona llena del Espíritu, que hablamos, ¿no? Y también dices que el Espíritu cura.
Sí. Es una de sus primeras manifestaciones de integra nuestra vida, la sana, la cura. Y de hecho yo creo que Jesús, su conciencia de la acción del Espíritu en él, es cuando va descubriendo que su presencia es sanadora para otras personas.
Y por último hablas de que moviliza. ¿En qué sentido moviliza?
Bueno, pues que nos descubre, ¿no?, que no podemos ser felices solos, y nos descubre que nuestra vida es una vida para ser vinculada, que todos nos necesitamos. Nos pone en camino hacia los otros, nos hace salir al encuentro, igual que María llena del Espíritu va al encuentro de Isabel, pues de alguna manera nos hace crecer en nuestras relaciones.
En la fiesta del Espíritu, en la cual has impartido esta formación, esta charla, es la fiesta de la Iglesia, la fiesta del que vivimos los dones del Espíritu. ¿En qué sentido notamos hoy la Iglesia necesitada de vivir esta misericordia que cura, embellece y moviliza?
Pues el Papa Francisco nos anima mucho, pues es como esa necesidad de que el Espíritu nos dé ojos para mirar nuestros hermanos más necesitados. Tenemos ahí ahora toda la realidad de los refugiados. Nos da también la posibilidad de embellecer la vida cada día en lo pequeño, allí donde estamos cada uno, y nos hace salir de nosotros mismos y amar todo lo que vive, y amar precisamente esos rostros, esas realidades donde la vida de Dios no puede darse, no puede vivirse con abundancia. Allí donde hay más necesidad, allí el Espíritu nos empuja, porque allí es donde Él más quiere sanar, embellecer y vincularnos.
Antes has hablado de que en este mundo actual nos cuesta mucho oír la voz del Espíritu. ¿Qué podemos hacer para estar más atentos a que el Espíritu no llegue y no le conozcamos, no nos demos cuenta de que está aquí entre nosotros?
Pues una primera invitación, como darnos, aunque sea un poquito de tiempo cada día, para callar esos ruidos que nos invaden. Estamos hoy con la tecnología, con toda la realidad, estamos bombardeados constantemente. Tomarnos un poquito de tiempo para silenciarnos, para respirar y para tomar conciencia de esa presencia del Espíritu en nosotros, para poder estar también presentes a los demás. Vivimos en un mundo de pantallas, aunque estemos cerca unos de otros, a veces estamos ausentes y tenemos necesidad de presencia. Y ese silenciarnos un poquito y escuchar nuestro corazón, disponernos, nos va a ayudar a vivir con la conciencia de que el Espíritu está en medio de nosotros.
También has hablado de que el momento de la Iglesia es un momento en el cual con el Papa Francisco recibimos y notamos, palpamos una fuerza nueva del Espíritu. ¿En qué sentido nos debe hacer a todos más ilusionados por vivir estos dones del Espíritu? Ya sería un poco para terminar. ¿Qué valor hay que transmitir hoy desde la Iglesia, en la Iglesia y para todos?
pues sería que el mismo espíritu que movió a Jesús, que el espíritu que cubre con su sombra a María, ese mismo espíritu está sobre nosotros, con esa conciencia de que justo a veces en la parte más pobre de nuestra vida, en la parte más frágil, esa es la que necesitamos abrirle. Decían los antiguos padres del desierto, ¿cómo saber si una persona está tomada por el espíritu? Y decían, si cubre con ternura la fragilidad de su hermano. Pienso que eso es a lo que nos empuja el espíritu hoy, y el Papa nos anima también.
Qué bonito. Si cubre la necesidad del hermano, con ternura. Por tanto, yo creo que nos quedaríamos con esta última frase, ¿no? Uh-huh. Cubrir con ternura la necesidad del hermano. Pues uh-huh. Muchas gracias, hermana Mariola.
Es una alegría para mí estar en esta isla tan hermosa.
Que sea muy fructífera tu estancia aquí. Muchas gracias. Hasta otro día.
Adiós.
Seguim escoltant des disc de Cairoi, Pentecosta Jove, amb aquest cas la cançó titulada I tu què hi fas?
Quantes vegades ens hem preguntat si la vida serà com un joc. Que si guanyes ets el més feliç de tots, i que si jugues i perds se t'enfonsa aquest món odiós. Doncs bé, jo et dic una cosa, si no jugues sentiràs que en el fons et dirà i tu què fas?
I tu què fas?
I tu què fas?
Ara tenim preparades unes notícies de diferents activitats que els hi brindam.
La sala d'actes del Centre Catequístic Sant Miquel de Ciutadella s'adapten als nous temps, ens informa Nade Serra.
El Saló d'Actes del Centre Catequístic Sant Miquel de Ciutadella seguirà sent un espai escènic amb el sabor clàssic que el caracteritza, adaptat als nous temps i sobretot al dia amb les normatives de seguretat. Aquest és l'objectiu de les obres que s'han executat del tot necessàries per a la posada al dia d'aquesta sala teatral. Des del passat 1 de febrer es treballa la seguretat de la caixa escènica, la intervenció principal i més costosa de l'actual projecte. També s'han reformat els sostres i s'han revestit les parets de fusta abans cobertes de tela. L'actuació actual deixarà la sala preparada perquè en el futur es pugui dur a terme una actuació que reconegui la sala com a teatre. El pati de butaques seguirà sent el mateix, preparat per a aforament que ronda les 160 persones. L'espai va tancar les seves portes el passat desembre a la representació dels Pastorets i la intervenció és que el taló es torni a obrir al setembre, amb una jornada de portes obertes emmarcada dins el programa d'actes per celebrar Sant Miquel.
Ara, Sant Sebastià, que ens passa la informació sobre que Càritas celebra el Dia Mundial del Comerç Just.
Càritas Diocesana de Menorca es va unir el dissabte, dia 14, el Dia Mundial del Comerç Just, que enguany du per lema «Soc Comerç Just, i tu?». Amb motiu d'aquesta jornada, Saltres Sanà celebra diversos actes. El primer tingui lloc el divendres en la conferència que pronuncià Safia Begum, productora de l'Índia, a la sala de Sant Josep i que abordà la valentia d'un grup de dones amb discapacitat del sud de l'Índia. Dissabte, durant el matí a les voltes de Ciutadella, hi hagué una parada amb venda i degustació de productes de comerç just i un fotocol, mentre que al carrer de Ses Moreres, de Maó, a més de la parada amb productes, es realitzà un taller de cuina infantil, a càrrec de Punt de Lleure. També hi va haver música amb moments a cor i un fotocol.
Música. Menorca ha estat present de ple dret ja al Rocío. És una informació que ens amplia Nada Serra.
Menorca ha estat present per primera vegada al Rocío, com a membre de ple dret. Ha estat mà de la Germandat de Nostra Senyora del Rocío de Menorca, representant de l'illa, de la seva diòcesi de la parròquia de la Concepció, i portant el seu guió. I ha estat, com a germandat no filial, acompanyant el Simpecado, de la real i molt humil germanor de la Nostra Senyora del Rocío de Palma de Mallorca, padrina de la congregació menorquina. Ha estat un procés llarg i laboriós, però finalment Menorca ha obtingut el seu dret a participar en els actes que cada any congreguen a més d'un milió de romeros al Monte Huelva. L'expedició menorquina l'han formada 9 persones que van iniciar el camí el dijous dia 19 en el Monte Higos, a 25 quilòmetres del Rocío, fins a completar el trajecte que els portà fins al santuari del Rocío, on van participar de les diverses i fervoses celebracions en la festa de Pentecostés.
I ara tenim l'agenda preparada amb una sèrie d'activitats que es duran a terme cap propers dies. Primer de tot, l'assemblea de Càritas.
Càritas diocesana convoca seva assemblea anual per demà dissabte a partir de les 10 des de matí, perdó, de les 10 i mitja des de matí a l'edifici Calàbria de Mont.
La celebració del Corpus, primer de tot els hi doim els horaris de Ciutadella.
L'arxiprestat de Ciutadella convida a participar a la celebració de la solemnitat del Corpus Christi que tindrà lloc aquest diumenge, dia 29. S'iniciarà a les 7 de fosquet amb la celebració de l'Eucaristia a la catedral i a continuació es farà la processó pels carrers de Ciutadella. Per aquest motiu, aquest diumenge suspenen totes les misses de la nit de totes les esglésies de Ciutadella.
I a Mó es faran dues activitats, dissabte i diumenge.
L'arxiprestat de Mó convida a participar en els actes organitzats amb motiu de la solemnitat del Corpus Christi. Demà dissabte, dia 28, hi haurà una vetlla de pregària que organitza Càritas Interparroquial a la parròquia de Sant Antoni i que començarà a les 8:30. En sol demà diumenge, a les 7:30 desfosquet, es celebrarà l'Eucaristia a la parròquia de Sant Francesc de Mó. A continuació, es farà la processó en Jesús Sagramentat, que arribarà fins a la parròquia de Santa Maria. És per aquesta raó que, igual que Ciutadella, suprimeixen totes les misses vespertines de Mó.
Formació per als preveres.
Els preveres de Menorca tindran una darrera jornada de formació a petició del Secretariat de Pastoral Vocacional. Serà dirigida pel bisbe de Barbastro, Monsenyor Ángel Pérez Puello, que explicarà el seu projecte sobre les vocacions a la diòcesi. La jornada es celebrarà el proper dimecres, dia 1 de juny, a les 10:30, al Santuari de la Mare de Déu del Toro.
Va de fi de curs. A la Confer és la primera activitat que els hi donen com a final d'activitat de curs.
La Confer diocesana tindrà una trobada festiva de convivència amb motiu del final de curs. Celebraran l'Eucaristia d'Acció de Gràcies i compartiran experiències viscudes durant aquest curs el proper dissabte, en aquest cas de la setmana que ve, dia 4 de juny, a Sant Joan de Missa.
També els equips de la Mare de Déu.
Els equips de la Mare de Déu organitzen una trobada de tots els matrimonis com a fi de curs. Es participarà a l'Eucaristia a les 10:30 a la parròquia Sant Antoni de Mó i després seguirà la convivència al Pinaret de Salgar. La jornada es celebrarà el proper diumenge, dia 5 de juny.
Pregària de Teser.
Recordant que el Centre Catequístic de Sant Miquel cada primer diumenge de mes i a les 8 hores d'esfosquet fa una estona de pregària a l'estil de Teser, en aquest cas la propera es celebrarà diumenge dia 5 de juny en el propi Centre Catequístic Sant Miquel de Ciutadella.
I la sintonia us diu com n'hem d'anar. Volem desitjar a tots que celebrin una gran solemnitat del dia del Corpus Christi, que Jesús sacramentat vengui de davant les nostres vides.
Un plaer, com sempre, estar amb tots vostès.
Molt bon cap de setmana.